Temps de tertúlia aquest Andorra Actualitat aquest dijous sant, eh? Això, la veritat és que passa bastant desapercebut aquest any que estem en Setmana Santa. Saludem el tertulià via telèfon, l'Eduard López. Eduard, bon vespre.
Hola, bona tarda, què tal?
Com estàs?
Bueno, bé. Dins de les... dels acotaments que tenim, bé.
Uh-huh. Avui tenim aquí un amic teu, eh? Una persona que té molt bona relació amb tu, que és el Pere Moliner. Pere, bon vespre.
Bon vespre.
Com estàs, company, tu? Bé, et veig per aquí.
Treballant, mira. Sí. Tenint en compte, i això ja ens ho dirà l'Eduard o no, ja per començar a tertuliar, que jo crec que aquesta és una època per als professionals, com a mínim pels periodistes, però per als professionals de ràdio i televisió d'Andorra, és una època desgraciada, però també és una època que probablement jo crec que és l'edat d'or de la nostra empresa. Per què? Doncs perquè, clar, les rodes de premsa dels ministeris i l'interès que té la gent pel coronavirus, jo diria que aquesta és l'època en la que pràcticament hem tingut més audiència de tota la nostra història en dos, tres dies seguits.
Home, i les tertúlies de l'Andorra Actualitat, i quan està l'Eduard encara, jo crec que això, el share, es dispara. Eduard, com ho portes, això d'estar...
Això se li diràs a totes.
Bueno, no ben bé, però bueno. Escolta, com ho portes? Perquè em sembla que tu també fas una mica 50-50, no? Una mica surts, et quedes a casa, no? Perquè també has d'anar presencialment al despatx i fer coses, no?
Bueno, per llei i per sociabilitat també, perquè som, a Capesa som un servei essencial, vull dir, no fem les actuacions al 100% que es faria en velocitat de creuer, però en tot cas hem de vigilar que tota la xarxa estigui correcta, hem de mirar els paràmetres que estiguin bé. Per exemple, ahir que va caure una bona tempesta, va haver una petita distorsió de terbolesa que teníem que estar per cuidar-la, eh? I tot això, pues, és som un servei essencial també. No sé si la paraula és correcta, això d'essencial. En tot cas, hem de vigilar que la xarxa estigui bé, perquè només faltaria ara que falleixi això, eh? O sigui, ho estem cuidant molt, i per això hem d'estar presents amb els nostres equips i amb les nostres dificultats, però estem a sobre.
Mm-hmm. Molt bé. Eduard, Pere, com veieu tot plegat? La situació, doncs, és realment greu. Ahir, des de la Unió Hotelera, es parlava d'una mitjana d'ocupació, crec que els mesos potents, juliol, però sobretot agost, al voltant del 20%, pel que fa a reserves, d'ara, del maig a l'octubre, una mitjana del 12%, Pere. Bueno, un drama, eh?
Jo crec que... Jo voldria apuntar dues coses i voldria fer-li una pregunta ja per disparar una miqueta en matèria amb el...
Amb
l'Eduard. No és un enemic. No hi ha enemics en aquesta vida.
He dit el teu bon amic.
Bon amic, això. No, és evident que hi ha un estudi del Deutsche Bank, que evidentment no inclou Andorra, però sí que inclou països com Estats Units, Espanya i França, i que augura caigudes del producte interior brut al primer semestre del 2020 d'entre un 8 i un 20%. Segurament serà la crisi econòmica més bèstia la que ve ara, la que ja estem ara entrant, però ja ens adonarem quan comencin a relaxar-se les mesures sanitàries, és a dir, el confinament. I jo el que per això ho demanava l'Eduard, jo el que m'estic adonant és de que bona part del liberalisme mundial sembla que s'hagi quedat a casa i estigui molt calladet. Perquè, clar, sembla que la solució per aquesta crisi, i molt probablement per aquesta crisi, les solucions liberals no sembla que siguin massa acceptades.
Contesto.
Ah, clar.
A veure, mira, no, és evident que el liberalisme, i bueno, a veure, jo no sóc una persona, diguéssim, dintre del mercat liberal. Soc liberal, evidentment, dintre de tota la meva forma d'actuar, no? Però en aquest moment, si ens acotem aquí a Andorra, perquè m'agradaria acotar-me aquí a Andorra, les actuacions de govern en el bloc econòmic, perquè, a veure, el govern està actuant fil per randa en una conjuntura d'emergència. O sigui que no ha estat programada en el temps aquesta conjuntura. Llavors, tot així, cal fer planificacions dia a dia per adaptar-se a una situació que és dual, la situació sanitària i la situació econòmica, que estan intercomunicades. La primera és la primera, que és la sanitària, i ha de marcar l'establiment de les pautes de la segona, o sigui, de l'econòmica. Les actuacions de govern en el bloc econòmic són marcadament de caire social avançat. Cal dir-ho, eh? Són marcadament de caire social avançat. Aquí el liberalisme no té res a fer, no té absolutament res a fer. Però, clar, són mesures d'impacte, de xoc, diria jo. Però no han d'arribar per quedar-se. Aquesta és una visió liberal de les coses. O sigui, una actuació marcadament de caire social avançat, però són mesures d'impacte, de xoc, que no han d'arribar per quedar-se. Són mesures conjunturals d'excepció, de protecció del teixit econòmic per ajudar a un rellançament desitjat. I això sí, amb una economia que ja anava tocada. És cert que la socialdemocràcia hi veu una llum en aquest escenari, una oportunitat d'implantació del seu sistema, però clar, és un sistema déjà vu. És un sistema de repartiment global, universal de la riquesa, superant el repartiment ja via impostos instaurat i acceptat per tot quisqui, diria jo. Però per això, aquí a Andorra hauran d'esperar, penso jo, el 2023.
2023. Escolta'm, de tota manera, quin sector patirà més? Perquè ara parlava del turisme, concretament, que és, bueno, una mica el motor clar d'aquest país, a l'estiu i a l'hivern, i després hi ha el comerç, hi ha l'immobiliari, el sector immobiliari, serveis... Com ho veus? Perquè se salvarà algú de la temporada d'estiu del turisme?
És molt complicat. És molt complicat, ja. A veure, aquestes mesures de xoc que ha implantat govern, que repeteixo, són mesures avançadament socials. Vull dir, és quelcom que no s'havia vist mai, no? Entonces, cal veure aquestes ajudes, perquè jo no ho sé, però estem parlant, grosso modo, de 2 mesos d'aturada, no? La meitat de març, tot abril i a partir del 15 de maig, grosso modo, diria jo. Entonces, aquests 2 mesos són 2 mesos que s'han perdut, però, clar, per sort, la temporada d'hivern ha sigut, diguéssim, amputada per la part final, no en ple rendiment, no? Una temporada d'hivern que, segons els especialistes, jo no ho soc, ha estat una temporada excepcional mentre durava, d'acord? Això ho han dit els especialistes, no? I la temporada d'hivern estem parlant d'hoteleria, estem parlant de pistes d'esquí, estem parlant de comerç, estem parlant de molt, molt tema, no? Què passarà d'aquí en endavant? Qui ho sap? Qui ho sap? Què passarà d'aquí en endavant? Jo suposo que la gent, de moment, tindrà més por a viatjar, el turisme serà més turisme de proximitat, penso, i serà un turisme que no anirà massa lluny i al tanto, i els diners que podrà gastar en turisme potser seran complicats. Potser el mes de juliol, no ho sé, potser pues serà un mes d'escola, un mes que no hi haurà vacances escolars, no ho sé. Això és una cosa que jo, de forma... bueno, ho dic de forma molt, molt, molt personal, no? És una opinió meva. Jo faria que el mes de juliol fos escolar i les vacances, allà, diguéssim, posar-les una mica més lluny, no? Bueno, veurem, i això ho faria a nivell mundial. Jo penso que tindria que anar d'aquesta manera, excepcionalment aquest any, no? Ara, la pregunta de que com anirà tot el tema del retall del producte interior brut i tot això, evidentment que serà brutal, evidentment que ho serà brutal, però l'única economia que funcione per poder prosperar, per poder créixer amb el PIB, no és la socialdemòcrata, no és la socialdemòcrata, és una economia de mercat i és una economia liberal.
Jo voldria matisar que una de les coses que hi hauran en aquesta economia de llibertat liberal que diu que funciona serà precisament que hi ha molta gent que provisionalment es quedarà sense feina. Clar, ara hi ha uns... En Andorra no s'ha volgut fer un subsidi d'atur contributiu com a Espanya o França, per les raons que siguin. Doncs ara ens trobarem en directe de... Mira, no volies donar subsidis d'atur gratuïta contributiu a 200 o 300 persones? Doncs ara tens el problema amb 2.000, 3.000, 4.000 persones. Problema dels lloguers, el president de l'Associació de Consumidors i Usuaris ho deia. Deia dient, previsiblement no baixaran els lloguers. I clar, això en una població molt escanyada, tu deies de que molt social i molt avançat, sí, probablement per lo que és l'àmbit d'Andorra, i si ocuparem en llocs com a Rússia o Estats Units o l'Anglaterra. Però Jo recordo que hi ha llocs al món on s'han congelat els lloguers de forma provisional. Clar, aquestes mesures, és a dir, o que s'estan repartint diners a la ciutadania, aixequem mà, és a dir, hem de...
Bueno, no, digues, perdona.
No, hem de veure de que les coses probablement... hem de veure de que les coses probablement... aquest estat fort ha vingut per quedar-se, però no només a Andorra, no, a molts llocs i molt de temps. No necessàriament socialdemòcrata. Si fos socialdemòcrata, fins i tot podria ser més o menys positiu o no gaire negatiu. D'això, probablement, jo veig una cosa encara pitjor i estic pensant en altres llocs del món, però no perquè no té... És una temptació, la temptació més aviat autoritària. Per què ho dic? Bé, doncs és molt senzill. És allò tan senzill de la gent que salta el confinament i, bueno, no tant com les multes i tals de la policia o els incivis, que això, bueno, està bé, sinó com... aquestes policies de balcons que hi ha, que envien vídeos d'això, que potser aquí hi ha un germen d'aquest autoritarisme en el nom de la defensa de la llibertat i tal, que pot ser molt perillós. Aquesta necessitat potser de que tinguem una aplicació, de que tots anem en màscara per la nostra salut, bueno, podria ser, de que tots tinguem una aplicació amb les nostres dades. És a dir, venen uns temps en els quals, per defensar-nos del bitxo, amb tots els respectes, haurem de cedir moltes llibertats. La qüestió és, quan s'hagi acabat aquesta cometes guerra, ens retornaran o no?
Jo és la pregunta que em fas a mi, no?
Bueno, en general, la deixa a l'aire,
No, aquesta vegada no era una pregunta a tu, en general, era en general.
Ja, sí, no.
Perquè és una pregunta que ens fem molts, o tots, Eduard.
Jo repeteixo, jo penso que les mesures aquestes de retallar les llibertats són conjunturals, són mesures que no han arribat per quedar-se. A veure, jo, per exemple, estic molt sorprès avui amb una tribuna d'opinió, la presidenta del Partit Socialdemòcrata d'Andorra, pues, bueno, es posa les mans al cap dient que hi haurà una retallada de llibertats individuals, no? Amb l'aspecte que... I que això s'hauria d'ajustar a dret. I té raó, s'hauria d'ajustar a dret i tal. Però és que m'he quedat patidifús, perquè... Home, doncs clar que sí que hi haurà aquesta retallada. És normal, perquè aquí tenim, ja ho he dit abans, tenim dos crisis, la crisi sanitària i la crisi econòmica. Perquè la crisi econòmica ens en puguem sortir, cal enllestir, cal tenir, atacar... El bitxo que has dit tu, que has dit amb tots els respectes al bitxo, sí, clar que s'ha de respectar, però s'ha d'atacar, no? I aquest bitxo, pues, s'ha d'atacar sanitàriament, i això, pues, hi ha diverses mesures, i una de les mesures és el confinament. El confinament és una de les mesures. Vull dir, jo no ho sé, entenc massa en sanitat, però el ministre de Salut ens ha fet, pues, ha estat un comunicador fantàstic, per això el podríeu estar fitxar a vosaltres, perquè és un gran comunicador.
No crec que tingui temps, Eduard,
quan es retiri.
Quan es retiri ja et juro que el trucarem.
I que duri temps.
Sí, sí.
Aquest senyor ens ha explicat que la seva obsessió dintre de la crisi sanitària, la primera, és de no bloquejar les UCIs, de no bloquejar el sistema sanitari andorrà, que, per cert, s'ha demostrat que està molt ben acotat, que està molt ben dimensionat. S'ha demostrat. Fins ara s'ha demostrat. Perquè per atendre no solament la població que tenim, sinó la població flotant, el turisme, etcètera. Llavors, què s'ha de fer? Pues sí, n'aprendrem de coses. Aprendrem, potser haurem de ser més curosos amb el SAS, amb el sistema sanitari, potser haurem d'anar més endavant. Evidentment, hi haurà una recerca, i ja hi és, hi ha fàrmacs que sembla que poden atacar el bitxo aquest que parlem. Les vacunes, normalment una vacuna són 18 mesos. 18 mesos potser no tindrem, si és estacional i torni a la tardor, però tindrem l'experiència, no Andorra, vull dir Andorra a nivell mundial, de que aquest problema és un problema sanitari que engendre el problema econòmic, no?
Sí, m'agradaria, Eduard, sobre la qüestió aquesta econòmica de què parlaves, hi ha l'aspecte del treballador. Com quedarà de malmès? Evidentment, l'empresari també, el petit empresari, l'autònom, costarà molt pujar la persiana i hi haurà molts damnificats.
Mira, hi ha un tema de corresponsabilitat, no? Mm-hmm. El sistema portuguès parlen d'un terç, un terç, un terç, no? La corresponsabilitat seria un terç l'Estat, un terç l'empresa i un terç
el treballador.
El treballador. Això és una teoria que, bueno, que sembla que ell ha llegit que Andorra no la vol aplicar, però hi ha una certa corresponsabilitat que es demana, no? El problema, si ens submergim en aquesta corresponsabilitat, hi ha el tema de l'autònom, per exemple. L'autònom està tractat a Andorra, penso, molt malament, perquè està tractat com empresa i treballador al mateix temps, que en realitat ho és empresa i treballador. El que passa que fiscalment està tractat d'aquesta manera, i això és bastant injust, penso jo. Però, bueno, això és una opinió, no? Entonces, hi ha una corresponsabilitat en la qual pues, caldrà fer certes retallades. Però repeteixo, això ha de ser circumstancial, perquè l'economia ha de créixer, i precisament les mesures que s'estan imposant són mesures per poder aguantar aquests 2 mesos que estarà parada l'economia, els mesos de rellançament, que seran uns quants, suposo jo, i per anar, diguéssim, a tirar endavant.
Tu t'has anat al 2023, Eduard, eh?
No, el 2023, no, el 2023 dic que implantar la socialdemocràcia a Andorra, tanto.
Ah, perdó, pensava sí, que no, recuperació no. Total al 2023, no, disculpa.
Jo dic que els socialdemòcrates a Andorra hauran d'esperar, si els liberals ho permeten, si el Partit Liberal ho permet, fins al 2023, he dit això jo.
Disculpa, jo he entès bàsicament que la recuperació total arribaria d'aquí 3 anys.
Bàsicament ho diu perquè, des del meu punt de vista, és evident que la gestió que està fent el ministre Joan Martínez Braset probablement és de les millors que s'està fent al món en l'àmbit sanitari, i és una opinió meva. Però, clar, això és una banda, però la gestió de la crisi econòmica, política i social, faci el que faci el govern, faci el que faci, genera un desgast brutal. I, per tant, és la famosa oportunitat a la socialdemocràcia que diu ell de anem a recollir els fruits del desgast del govern.
Pues mira, la gent
intel·ligent... No dic que passi això, eh?
Sí, però
mira, pot passar, no?
Acostuma a passar.
I a Andorra la gent és intel·ligent, dintre de les desgràcies, dintre dels problemes, saben discernir, saben veure els nostres gestors, si ho fan bé o malament. Perquè, clar, home, això no ho arregla Andorra, la crisi aquesta mundial, no ho arregla Andorra. Però jo penso que aquest govern està actuant amb aquesta conjuntura d'emergència d'una forma excel·lent, pel meu punt de vista. Està actuant de forma excel·lent. I ja dic, és un problema dual, el tema sanitari. Estem d'acord, Pere, vull dir, i estem d'acord molta gent que s'està tractant de moment, d'una forma molt de rigor i amb és una mica com amb mà de ferro i guant de seda, no? Mm. Una mica com la Thatcher, no? Deien la... I crec que és una forma molt bona, és sempre amenaçant amb l'estat de com es diu l'estat aquest?
D'alarma.
Exacte, això, l'estat d'alarma, que està bé, és una amenaça velada, però és veritat que s'ha d'intentar de mantenir. Ara, és evident que el tema econòmic és una altra història, i aquesta no és altra història, però clar, aquest tema econòmic, estem molt lligats a nivell mundial. Nosaltres no tenim petroli, però tenim turisme, i aquest turisme s'ha d'intentar. Serà un turisme complicat, però jo penso que això ha de tornar. Perquè, repeteixo el que he dit abans, a nivell de turisme, per exemple, de pistes d'hivern, de pistes d'esquí, era de les millors temporades d'Andorra, de les millors temporades d'Andorra. I sort que ha estat, diguéssim, retallada per la cua, que déu-n'hi-do, perquè, vull dir, la Setmana Santa és una època gloriosa pel turisme, per l'economia andorrana, no? Però, bueno, no sé, vull dir, veurem, la gent que pugui criticar el govern per haver fet el que ha fet i intentant instaurar la socialdemocràcia, doncs, bueno, doncs ho veurem el 2023.
Escolteu, Eduard, tu has seguit també avui, Pere. El Comú de Sant Julià ha aprovat pressupost uns 15 milions d'euros que s'haurà de revisar segurament, perquè clar, vull dir, la que pot venir és desconeguda encara, si més no del tot. Bé, la tirolina, Pere, gairebé es descarta. No sé si és per la crisi que li anirà bé per donar-li l'empenta cap a l'arxiu, cap al calaix, o perquè el projecte ja no hi creia Majoral directament?
Fent una broma fàcil, diguem que la tirolínia ha caigut en picat i el rafting ha fet aigües. Bé, és a dir, són dos projectes que eren per una època, en tot cas, per una època de bonança econòmica i tal. Jo crec que, bàsicament, l'únic que han fet és enterrar coses que ja estaven moribundes.
El Comú de Sant Julià no ha actuat de forma, diguéssim, prou ràpida, no ha tingut cintura, perquè el que no es pot fer és presentar un pressupost i després dir que s'haurà de retallar. Llavors, jo he llegit les declaracions del Cerny Cairat, de l'oposició, del Comú de Sant Julià, que diu que, home, s'ha abstingut, i diu, home, no presentes un pressupost, que després que dius que retallaràs, pensa tu una mica més, i presenta'ns el pressupost definitiu. Vull dir, jo penso que això tingui que anar d'aquesta manera. En tot cas, el senyor Majoral, que té tots els meus respectes, pues sabrà com ha de fer, però no estic d'acord de la forma que s'ha actuat. Jo penso que els pressupostos que no s'han presentat encara, els comuns que encara no s'han presentat, per exemple, que els caldes en l'any encara no s'ha presentat, estan tancant el pressupost de l'any passat, i jo espero que serà un pressupost adaptat amb aquesta crisi. No es pot presentar un pressupost. Mira, ostres, per sí, però amb la crisi el retallarem. Realment és un error polític importantíssim, penso jo,
La seva lògica, no dic ni tan sols que la comparteixis, que en aquest cas realment no tinc ni idea de què és el millor, en aquest cas concret. La seva lògica és, primer tinguem un projecte inicial amb el qual treballar, és a dir, partir, i després, evidentment, el revisarem, i potser hi haurà dos, tres, quatre partides, com un dipòsit en agol, i alguna cosa més, que aquestes no les canviarem, però, és a dir, tinguem un projecte sobre el qual treballar, encara que sigui per canviar-lo molt, per... Aquesta és la seva lògica.
Mm-hmm. Escolteu.
Espera't 15 dies i treu, diguéssim, el definitiu. És el que li diu el Cerny Cairat, Vull dir,
sí.
És el que penso, Però, bueno, ja es veuria. Tots sabem que els pressupostos i els tancaments de pressupostos a vegades s'assemblen com un ou i una vaca.
No, hi ha de ser un mal de cap, sens dubte, per cada corporació cada any. I més en èpoques com ara, com les que venen. Escolta, Eduard, vas amb mascareta pel carrer o no?
Sí, vaig amb mascareta. A partir d'avui, A partir d'avui.
Ah, perquè ja les has comprat, eh?
No l'he comprat. La tenia per temes de serveis essencials. És que hem d'anar a les plantes i tal, no? Hem de mirar coses.
Doncs va, cuida't molt, Eduard. Fins la pròxima tertúlia. Una abraçada.
Igualment, cuideu-se molt. Pere, un saludó.
Igualment.
Gràcies, Pere, company. Fins ara, per la redacció.
Fins ara, mai millor dit.
Ens veiem. Recordeu, d'aquí a uns minuts, aquesta roda de premsa d'actualització de dades d'aquesta crisi de la Covid-19. Que vagi molt bé. Fins demà. Adéu-siau.